tot costa.
Precisament pel fet de no ser una estrella indiscutible, el fitxatge de Gordon parla bé del criteri de Deco i de Flick. El Barça no busca cromos, sinó perfils que enriqueixin la plantilla. Si serà car o barat, només el temps ens ho dirà.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 28 de maig de 2026, un dia, un mes d'aquesta setmana, intensíssim pel que fa a l'actualitat esportiva. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, començarem amb el que ha passat més a pròxim al programa, que és que el Girona ha fet oficial que Mitchell no seguirà. Ha estat 5 temporades al càrrec, va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions. Més enllà, la seva identificació amb el club ha estat total.
Amb el club i gairebé diria que amb el país.
Amb Girona, i per això el comunicat del club, òbviament, ha tingut bones paraules i maques paraules cap a Mitchell. El destí del tècnic madrileny serà l'Àjax.
L'Eduard Solà ens explicarà les claus d'aquesta decisió, que algú podrà pensar que cau pel seu propi pes tenint en compte el descens, però que és evident que no ha estat una decisió fàcil ni alegre per ningú a Girona, tenint en compte que probablement es tracta del millor entrenador, i si no és el millor entrenador, sens dubte és de l'entrenador de l'etapa més brillant de la història del club.
També avui, al Barça, el davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ a oficialitzar-se el seu fitxatge. El club pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle.
El Salmo ha estat pendent d'aquest primer dia, ni que sigui de manera extraoficial, d'Anthony Gordon a Barcelona, i ens explicarà les claus d'aquest fitxatge que ahir ja... Vaja, l'anunciàvem gairebé en directe aquí al Tot Costa, i també hem buscat una assessoria tècnica perquè ens avali si el Barça l'encerta o no amb aquest fitxatge del davanter anglès.
I el Barça sembla tenir pressa per avançar en aquest mercat de fitxatges perquè té previst presentar una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Laporta i Deco es van reunir ahir nit amb el representant del jugador. El jugador està d'acord perquè vol canviar d'aires i ja ho ha deixat clar, de fet, durant la temporada, que el seu futur... Bé, doncs ja ho veuríem. Tot i això, les negociacions en aquest cas es preveuen complexes.
La Laia Tudel ja ens explicava ahir que el fitxatge de Gordon no obstava pel de Julián Álvarez, i així serà, o com a mínim així s'intentarà, amb la Laia i també amb la Maria Josep Hostalric, que ens oferirà la mirada des de l'Atlètic de Madrid. Analitzarem aquesta segona operació del mercat blaugrana.
I el Barça femení, més que de fitxatges, hem de parlar de sortides. L'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficials les sortides d'Ona Valle i de Mapi León, que ja ahir van rebre, de fet, el passadís de les companyes. A les últimes hores, el club ha decidit, a petició del cos tècnic, revalorar la continuïtat de Marta Torrejón, que havia de ser una de les jugadores que també marxava en aquest final de temporada. En principi havia de plegar. I cal veure què passa amb Salma, sobre qui es podria també fer un últim esforç, també a petició del cos tècnic. Tenia una oferta, però potser li acaben apujant després del mes que ha fet i tenint en compte les altres sortides. Després ens ho explica la Ruth, i ja teniu a les vostres plataformes l'últim episodi del Fem Futbol, on parlem de la intrahistòria del comiat d'Alexia, com es va gravar, per exemple, el vídeo, quan Alexia va informar el club de la seva sortida. Tot plegat ho teniu ja en aquest episodi, després també en parlarem. Per cert, 11 futbolistes del Barça, si encara comptem Alexia Mapillona, han estat convocades per jugar als dos partits de classificació pel Mundial del 2027 d'Espanya contra Anglaterra i Islàndia.
Les comptem perquè quan li donin la pilota d'or a Alexia,
la comptarem
com a pilota d'or del Barça.
I el Barça, des del Barça, mira, ara que dius això, se la senten com a seva, aquesta pilota d'or, si és que cau per Alexia Putellas.
Ara és per temporada, només faltaria. Sí.
També hi aspira Payor o Patri, però Alexia és la gran favorita. I Xavi Pascual, un altre home que marxa del Barça, en aquest cas el tècnic del bàsquet, ha explicat els motius que el porten a marxar un cop acabi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i no es veu amb cor de continuar el projecte. Assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva. Reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però també diu que no hi ha marxa enrere.
Com era previsible, exercici de malabarisme de Xavi Pascual, en què ha intentat fer conviure soc laportista amb les coses es fan d'una manera a la qual jo no em puc acostumar. Després, en temps de cinquè quart, analitzarem com ha estat aquesta roda de premsa. No de comiat, d'explicació de comiat, perquè el comiat, si Déu vol, serà després de la final de la Lliga, si és que el Barça hi arriba. Ens esperen Macià, Antoja i Ballesteros per comentar-ho.
També en bàsquet, Unix Girona ha anunciat aquest matí que la base neerlandesa Laura Cornelius no continuarà al club la temporada vinent. Tenis, a Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerundolo per 3-16-2. Amb molèsties físiques per l'italià, concretament un cop de calor que l'ha afectat quan dominava. Per 2-16-0 i 5-1 al tercer set.
No és la primera vegada que Sinner pateix un cop de calor, però el d'avui ha estat devastador. Com explica la Sònia, és que li faltava mig joc per acabar, per enllestir la classificació, i s'ha quedat sec. En fi, tots plegats ens havíem imaginat que sense Alcaraz Sinner guanyaria amb una mà el Roland Garros, i no serà així. Per tant, el torneig queda obert, qui sap si a Djokovic, Zverev o a qui vulgui aprofitar el buit dels dos millors tenistes del moment. Però certament, ho esteu veient ara si ens seguiu per l'Esport 3, les imatges de Sinner abandonant la pista són impactants, vaja. Imagineu-vos la calor que heu patit avui si heu sortit a qualsevol carrer de Catalunya. Doncs jugueu a tenis 3 hores i multipliqueu-ho per molt.
En ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf pel ciclista francès Paul Magnier a l'esprint de la 18a etapa. El danès Vingegaard manté el mallot rosa. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma té ja nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. Demà comença el playoff pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça, l'únic equip català classificat, rep demà al Valdepeñas amb homenatge al Palau per
Sergio Lozano,
que li retiren la samarreta.
Sí, senyor, i abans que li retirin la samarreta vull vindre aquí a visitar-nos al Tot Costa i explicar-nos què sent abans d'un dia tan assenyalat per ell i com li va la vida, perquè des que es va retirar forma part de l'estructura tècnica del Barça Atlètic, i ens ve molt de gust saber com li va la vida al Búfal.
Venia al cap Paco Sedano, que és l'únic altre a qui li han retirat la samarreta. A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya va guanyar el primer partit davant el Barceloneta per 14-9, i a la final de la Lliga Femenina el Sant Andreu va fer valer el factor piscina en el primer partit davant el Mataró. Va guanyar per 10-8, dissabte, segon assalt, que ja pot ser definitiu si el guanya el Sant Andreu.
En el cas de l'Eurocup, la tornada és dimecres vinent, en aquest cas a la piscina del Barceloneta, havent de remuntar aquests 5 gols de renda que van obtenir ahir les del Cata.
I acabem amb motor. Marc Márquez diu que no té cap dubte que el seu braç dret està bé després de la darrera operació que li van fer el dia 10, però ha de tornar a entendre on té el límit. El trot de Cervera ha rebut un permís condicionat per pujar demà al matí a la Ducati als primers entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Després de la primera sessió serà novament revisat i aleshores els doctors poden ja donar-li el permís definitiu.
L'última hora sobre l'estat de Marc Márquez. D'aquí una estona, el tram final ja del Tot Costa amb el Damià Aguilar. Aquest és el mapa esportiu avui, intensíssim, nodridíssim, d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
La pregunta és: què us sembla el fitxatge de Gordon? I us oferim 3 opcions. Encertadíssim, meló per obrir o massa car. Podeu votar qualsevol d'aquestes 3 opcions a la pregunta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Avui això serà complicat. No sé per què, però ja ho veig a venir. Des d'ara i fins... complicat, però interessantíssim. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
I dic que serà complicadíssim perquè gairebé m'estimo més que Santi Giménez ens interrompi en els titulars que no sentir la seva presència.
Tens raó, és preocupant. Que no digui res, preocupant.
Ho estàs fent. No, estava mirant-me amb la Marta.
Sí, no, no us estava mirant. Estàveu a l'última fila de la classe. Senyor Santi Giménez, bona tarda.
Què tal, com anem?
Molt bé, i vos?
Bien.
Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda.
L'altra gamberra de l'última fila, de l'últim
punt. Quin atac més
gratuït. Us hauré de posar a la filera del davant i separats, perquè així no hi ha manera. En canvi, no es pot dir el mateix.
Sí, home. Molt formal,
sí, superformal, sí, també. Sí, 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 el que passa és que el tens al costat i se t'ha pixat a la boca i no t'has donat compte.
Ah, que també estaves participant, eh?
Bona tarda.
Molt bé. Molt bé,
sí, alguna coseta, sí.
Molt bé.
No era el més tranquil de la classe.
Ho veieu, però, per què us deia que això avui no serà fàcil? Doncs ja en teniu l'explicació. De seguida entrem en matèria, que avui en tenim per donar i per vendre, però abans, els costums són obligats, tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Rafeña, bona tarda.
Bona tarda.
Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño, primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y, bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y, bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
Tot costa una dècada.
Rafinha, el dia que ens va visitar... Bé, de fet, el vam anar a visitar nosaltres a ella a la ciutat esportiva del Barça, en un tot costa que vam fer en directe i que va estar molt i molt bé, i ell va estar molt, molt interessant. Un Rafinha que ha estat l'inquilí indiscutible de la banda esquerra de l'atac del...
Aquest recordatori té sentit editorial, vull dir, no?
Ho ha fet el Salva, eh? Jo crec que el Salva ha vist a venir que igual el Rafinha li ha sortit competència amb el Boden Flash.
Flash
Gordon.
Ja se li ha quedat, no? Ja et vaig escoltar. No, sí, t'ha agafat amb el Flash.
Aquí al tot costa serà Flash.
Serà vosaltres, sí, podeu, serà això. No?
Vosaltres hi podeu dir com vulgueu.
D'acord.
Flash.
Bueno, el seu nom.
Voleu parlar de Flash?
Es diu Anini, pobre.
Vinga, Flash.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Igual que quan hi havia Lewandowski, el Salva ens tirava sempre allò del Lewandowski. Ara, quan parlem de Flash, Flash Gordon ens tirarà aquesta cançó mítica de Queen. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anthony Gordon ja és a Barcelona i va per feina, però ja s'ha sotmès i ha superat, suposo, la revisió mèdica.
Sí, senyor, ha aterrat aquesta tarda. Passaven pocs minuts de les 4 de la tarda. S'ha traslladat directament a l'Hospital de Barcelona per passar la revisió mèdica, mentre els seus agents s'han dirigit a la ciutat esportiva, on tenen una reunió amb Deco per acabar d'arreglar papers. Un Anthony Gordon que ha estat una hora aproximadament a l'Hospital de Barcelona en una revisió mèdica que ha superat amb la supervisió del doctor del Barça, Ricard Pruna. Demà és el dia de l'oficialitat del seu fitxatge. Avui Joan Laporta no és a Barcelona i, per tant, no hi haurà trobada amb el president del Barça, però demà sí que és el dia que passarà per oficines, que signarà el seu contracte i que es donarà caràcter oficial al seu fitxatge i aquesta operació amb el Newcastle.
Vaja, que, com ja comentàvem ahir, la idea era tenir-ho tot enllestit abans que s'incorpori al Mundial.
Flash.
Sí, sí, llampec, Flash, i és el mateix. En una operació que s'enfilarà a vora els 80 milions.
Sí, 70 milions d'euros fixes, més 10 en variables. Desconec quins són aquests variables i això és el que marca si són més 80 que 70 o més 70 que 80. Un contracte de 5 temporades i una fitxa que des del club asseguren que entra bastant dins dels marges. A tot això, una mica, què és el que valora el Barça de Gordon a nivell esportiu o perquè és el primer fitxatge del Barça Flick de la temporada 26-27. Doncs bàsicament hi ha dos elements que destaquen damunt la taula. El primer, diguem-ne, que és un futbolista de molta intensitat en la desmarcada, i el segon, la pressió sense pilota. És un jugador que físicament és molt potent, que és veritat que té rematada, que aquesta temporada ha fet 17 gols, tot i que és veritat que, diguem-ne, que tampoc és un golejador. El seu millor registre a la Premier són 11 gols fa 3 temporades. Aquestes dues temporades ha estat fent 6 i 6 gols a la Premier en cadascuna d'elles, però és un futbolista que, sense pilota, gaudeix molt dels duels i gaudeix molt de la pressió.
És un extrem dretà que pot jugar de nou, com ho ha fet en moltes ocasions amb el Newcastle. Seria el retrat robot, per exemple, de Rashford, però de moment l'arribada de Gordon no descarta 100% la continuïtat de Rashford, tot i que, insisteixo, són perfils molt, molt similars.
Sí, a veure, perquè ens en fem una idea, seria un perfil tipus Rashford, també, segons com tu miris, Ferran o Rafinha...
Pitjor tècnicament, i com tu deies, molt més aplicat en la pressió.
Sí, per, diguem-ne, que senyales o subratlles el nom de Rashford perquè... El Barça treballarà en buscar...
Per suposició lògica, però que no ha de ser així.
No. És a dir, i després la Laia te'n donarà més detalls. Però el Barça treballa per buscar un nou per la incorporació de Julián Álvarez. Si això no es dona, Gordon seria el paper d'aquest nou. Si el Barça no acaba trobant un nou al mercat, Gordon s'entén que pot fer aquesta funció. Però la intenció de la direcció esportiva del Barça no és aquesta, és incorporar un nou i aleshores veure què passa amb Rashford o amb Roni Bardaggi.
Això ja ho comentàvem ahir, i a mi em sembla que si ha marxat Lewandowski hauries de trobar un especialista per la posició de nou, més enllà de que et sembli millor o pitjor.
I aquesta és la intenció i la idea.
Que a mi em sembla bé el fitxatge de Flash Gordon. Autet, Corredera... Santi, què?
Home, jo començo iniciant la pregunta o responent la pregunta. Per mi és encertadíssim. A mi,
sí, eh?
Sí, a mi m'agrada. Jo, revisant una mica, he pensat, he fet un exercici de tirar enrere quan va ser la primera vegada que vaig sentir parlar i em van parlar d'aquest jugador. He jugat al Tottenham, això és 2022. Ai, perdó, a l'Everton.
L'Everton.
I vaig quedar impactat de la velocitat, bàsicament. En aquell moment, la velocitat, únicament. Després, al Newcastle, el vas veient...
L'apartat físic és indiscutible.
Exacte, t'adones que cada vegada fa més coses bé. No té el nivell de precisió en la presa de decisions de Lamine, ni té els retalls en sec, té un altre tipus de desequilibri amb velocitat, amb acceleració, amb força, amb camp obert. I, evidentment, ho deia el Salmo, en la pressió et dona... El que, és que Flick, m'agrada aquest tipus de fitxatges perquè no vas a fitxar. A mi m'agrada que es vagin amb situacions... El preu és un altre tema que podem parlar.
No vas a fitxar un cromo,
no
sinó
fitxar un
perfil.
Cromo,
un ja ho he dit a l'entrada, a mi m'agrada molt això.
Que tu creus que necessites, no? Flick, Deco, escolta, aquest tipus de perfil m'agrada que em donin solucions en atac, que no pari de tirades marcades, que fixi el lateral quan puja, que pressioni cap endavant i que tingui ganes. No fitxes un cromo per fitxar, com fitxa el Madrid amb Mbappé, que no saps si et va bé o no, evidentment és el millor jugador, però és un cromo, evidentment, i no, Mbappé està bé, però que no prioritzes el context col·lectiu, m'explico. Home, Mbappé també l'haguessis fitxat aquí, si haguessis pogut.
Això no va dir, però, una cosa no treu l'altra,
sí,
però jo
entenc el que vols dir. Però potser et feia més falta aquí que allà.
Bueno, exacte, pot ser que et faci més falta aquí, però pel context col·lectiu...
Sort que no l'hem portat.
Sí.
Sí.
No, però és igual.
Sí, però això ho dèiem ara perquè... això,
perquè ara ja no va bé.
Però en el moment en què el Madrid va fitxar Mbappé...
I aquí ja tancava la persiana. Sí,
a mi, si no el volen, i si el volen cedir, jo no posaria...
Pues, jo no voldria.
La comparació la retiro. Però el meu discurs segueix sent el mateix. M'agrada que es fitxin perfils, el que creus que necessiten, i Flick, la primera roda de premsa aquí, va dir... Vull un equip que pressioni els 90 minuts, i això ja fa... Quants anys fa que el Flick és aquí? Dos?
Serà la tercera.
La tercera. Doncs acaba de fitxar un tio que correrà els 90 minuts. I després valorarem si fa les xifres de Rashford o no les fa.
Tenim un encertadíssim. Santi, Marta?
Jo, encertadíssim, a priori m'il·lusiona. Em sembla...
Ah, sí?
Molt, 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 sí. Jo no he vist els partits del Newcastle ni el seguia des de l'Everton, però sí que l'he vist... potser dos partits de Lliga quan el Newcastle ha jugat contra el City o que ha jugat contra el Liverpool, i els tres partits que ha jugat contra el Barça. I a mi m'ha agradat molt. A mi em sembla molt bon jugador. Sobretot, hi ha una cosa que més m'agrada, que és una cosa que deia el Gerard ara, que és la de... Ostres, tu volies aquesta mena de jugador i has anat aquesta mena de jugador.
Sí,
és el que volia. O sigui, és el Luis Díaz que volies l'any passat.
Jo crec que està per sota del nivell de
l'estiu. Sí, però en el nivell de pressió, de tocar els ous, d'anar a l'espai d'una vegada i una altra, té mig gol que Rugia.
Aquí el que sorprèn és que pel camí volguéssim Nico Williams.
Això
que
no és aquest perfil. En això, a l'Audet i jo, ja ho hem dit.
No ho deia per tu, no ho deia per tu.
Tota la vida que era, semblava la cagada de la història.
No, però que el mateix Barça tingués a la mateixa nota
Nico Williams era el cromo. Era perquè era l'amic de la Minya Mal. Era perquè és...
Bueno,
el...
i perquè té molt més desequilibri que Luis Díaz i per descomptat que...
Què va? Esteu flipadíssims en Nico Williams, de veritat.
És un bluff com una casa.
Com una casa de pagès.
El tema de Nico jo també el tenia.
No.
Més desequilibri que Luis Díaz?
Sí. Tu li dones al Bayern de Múnich a Nico Williams o Luis Díaz i et diran que puja aquí i balla.
Jo parlo en
Nico Williams és un
jugador. Jo parlo en estàtic.
Per l'Atlètic de Bilbao.
No dic que sigui més determinant que Luis Díaz. A mi Luis Díaz em sembla un jugadoràs. Només dic que en atacs estàtics, i per exemple el dia que el PSG va dir que fotia 10 tios a l'àrea, Luis Díaz no se'n va sortir. Bueno. Perquè és molt difícil, però jo el que dic és que Nico Williams fa coses en l'un contra un que jo crec que Luis Díaz no les fa i per descomptat no les fa Gordon. Aquests fan altres coses.
A mi em sembla que Nico Williams és el jugador més sobrevalorat de la Lliga Espanyola.
Però això ja entra dins del món de les filies i les fòbies, i perdó per haver tret el nom de Nico Williams.
S'ha de topar amb tres que crec que...
No.
Avui els col·laboradors...
No.
Nico ja és molt passat, jo crec que ja no està.
Aleshores, que quan deia el Jordi... Era una jugada de màrqueting que per mi el Barça s'hagués equivocat absolutament fitxant a Nico Williams. Aquest em sembla un fitxatge, si es vol dir d'alguna manera, un fitxatge d'autor. De fitxatge
de perfil, del que et fa falta.
Que necessito un tio que faci això. Sí. O sigui, a més, he estat mirant els sprints que fa per partit, la capacitat de recuperar.
És el segon futbolista de la Premier que encadena més esforços d'alta intensitat.
Sí, té uns sprints i recuperació estil Vinícius. O sigui, és un màquina, aquest tio.
És el més ràpid de la Premier i és el segon.
Sí, però després, quan acaba de córrer atacant, també corre en defensa, ho dic, perquè Vinícius aquesta part...
No, i a més corre en defensa. No marca els gols de Vinícius.
No.
En això també...
Ni desequilibra com Vinícius.
Aquest sí que és bo.
Avui li veia un vídeo, ell feia un... Responeu, li estan fent una entrevista i explicava que ell, i em sembla molt curiós, perquè és un extrem, que ell gaudeix molt del duel amb el lateral quan el lateral té la pilota. És a dir, no quan la té ell per encarar-lo i superar-lo, sinó quan el lateral té la pilota i jo vaig a buscar-lo perquè és un superar-lo.
Per tant, aquest tio dona el perfil mental i de compromís que vol Hansi Flick pels seus jugadors.
Marta.
I a més, jo afegiré, estic d'acord completament amb el que diuen ells, però afegiré una cosa que crec que per mi és clau, que té molt de marge de millora. És veritat que estem parlant que tècnicament potser és inferior en aquest sentit a altres jugadors, però és molt jove encara. I jugant amb aquests jugadors, entrenant amb aquests jugadors, té aquest marge per tàcticament i tècnicament millorar moltíssim, i això farà que sigui un jugador més complet. Tinc la sensació que Rashford potser és superior a ell en segons quines situacions, però que no té aquest marge de millora perquè no entenc el joc. I jo crec que Anthony...
Exacte, és això.
Jo crec que Anthony acabarà, és capaç o té la capacitat d'entendre el joc i d'entendre el que li demana Flick, i per això a mi em sembla un encert de cap a peu.
Doncs tenim tres encertadíssims, qui ho havia de dir, avui no és el dia dels torracollons, però tenim tres torracollons bastant...
Entenc que et sorprengui si t'agrada Nico Williams.
Exacte.
Sí, bé, no hem fet entrar l'equació, el preu, que pot ser un dels variables, però és que tu pot agradar molt el futbolista i pensar, home, 70 milions, també, ja que els costos del mercat...
Costa 70, tot costa.
Hola, 70 milions.
Puc fer una apreciació de catalanet patidor, una mica, i vinculat una mica amb el preu que comenta la Sònia. Ningú ha pensat que pot ser que pagant aquestes quantitats i que, evidentment, es pugui pagar doncs, unes quantitats similars o més altes, fins i tot pel nou, per Julián, que em sembla perfecte.
Més altes, segur.
Que em sembla perfecte. Que Rafinha no tingui planejada una sortida?
Sí, per això.
Per això dèieu de l'esperit editorialista de...
Perquè Gordon, amb aquestes quantitats, ve més de titular que de suplent.
Sí.
Entenc, també. I Rafinha a mi em fa patir Aràbia. Però bé, és una cosa...
Rafinha l'any passat ja va estar a punt de
marxar. És una cosa que tiro aquí perquè envolta pel cap.
Jo crec que si s'ha de fer aquesta despesa i s'ha de negociar llarg amb... amb l'Atlético de Madrid, que serà... Això seran... No tots seran 70 milions. Aquestes seran 70 i 50 més.
I si vols anar ràpid per abans del Mundial,
no,
encara serà...
Em veig que algú ha de sortir.
Bé, és un perfil que, pel que expliqueu...
És bastant similar a Rafinha, per mi.
Pot, sí. Exacte, és que vull dir que pot ocupar la posició de Rafinha o la de Ferran, qualsevol dels dos... pot acabar sortint, hi ha una oferta interessant.
No, s'estava pensant ahir la nit, ho vaig pensar ahir la nit.
Els davanters del Barça que no són Lamine, s'assembla a Rafinha, es pot assemblar a Ferran Torres en un moment donat.
El que hi ha una cosa és que Rafinha ja té feta, que Rafinha està adaptat, Rafinha és un líder del vestidor, Rafinha és un referent, i aquest és un tio que
porta. I Rafinha ha fet una temporada de 30 gols que molt hauria de canviar el Bodan Flash per fer-la.
L'únic dubte que tinc amb Gordon és... és un nano que ve de Newcastle, d'una altra cultura futbolística, d'una altra manera d'entendre els mitjans de comunicació.
Bueno, arriba el procés d'adaptació.
El procés d'adaptació jo crec que pot ser, bueno, com el de Rafinha, com i els anglesos els treus de la peixera
i si es queden tots, doncs de conya, seria perfecte. Jo sobre afegeixes a Julián.
Aquest any t'has quedat penjat en la fase final de la temporada. Va, per acabar de completar el retrat robot, què hem d'esperar d'aquest Anthony Gordon? Saludo un home que ha estat permanentment el nostre espia a Newcastle tota la temporada, tot i que ell és entrenador assistent del Sunderland. Isidre Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I abans d'entrar en matèria, deixa'm felicitar-te, el Sunderland setè a la Premier, classificat per la Europa League, temporadot.
Doncs moltes gràcies, totalment inesperat, si et sóc sincer, perquè bueno, el nostre objectiu era acabar la permanència i continuar la Premier League, i bueno, després de sumar els 40 punts van començar a veure de què eren capaços i mira, ja hem acabat la temporada de la millor manera.
Fins al punt que en aquest duel de rivalitat de proximitat amb el Newcastle els heu superat amb escreix. El Newcastle ha acabat 12è amb 5 punts menys que vosaltres i per descomptat la temporada vinent no seran a Europa. Isidre, Anthony Gordon, què et sembla?
Doncs a mi em sembla un molt bon jugador. No és un crack, vale? No és el típic golejador que et faci 20-25 gols i no decideix per si sol un partit, no? Però sí que és un davanter, un extrem, per mi és més extrem, és un jugador de banda que pot arribar a jugar com a davanter, com a segona punta. És molt vertical, molt físic, molt intens, i que té una cosa molt bona que li pot vindre molt bé el Barça de Flick, no? Com esteu comentant, és aquesta intensitat i aquesta pressió alta en fase defensiva que és tan important per un equip que vulgui ser competitiu. No?
Uh-huh. Per com el descrius i el que expliques, tu te l'imagines més situant-lo en el dibuix del Barça, en la posició de Rafinha, és a dir, per venir a fer més de Rafinha que de Ferran?
Bueno, tot dependrà de com quedi confeccionada la plantilla.
Però tot funciona més allà, la banda,
Sí, jo crec que és un jugador més de banda, que pot trepitjar zona central també i que té molt bona arribada a l'àrea, que té gol, és un extrem que té gol i que quan trepitja l'àrea en situacions d'un contra un i ha d'acabar jugades, ho fa de manera senzilla. No és el típic extrem de pausa que estem acostumats per aquest sistema de joc que tenim i aquesta cultura que tenim al Barça de creativitat, sinó que és un noi més de ritme, d'intensitat, d'atacar els espais, de córrer molt i de fer-ho durant els 90 minuts, no? I això és una cosa, jo crec, que li pot vindre molt bé.
Un extrem, com ara comentaves, d'aquest perfil similar a Rafinha, que necessita espai, és a dir, que és molt millor a camp obert que en espai reduït,
Sí, bueno, amb aquest joc del Barça que vol implantar Flick, que és un atac més vertical, sense pausa, d'atacar ràpid, de córrer endavant, de trencar línies, bueno, el rock dur, no? com li diem allà a Anglaterra, doncs és un jugador molt vàlid per aquest estil que vol implantar Flick, i sobretot ja et dic que pot ser molt important per tornar a ser aquell equip pressionant, que pressiona després de la pèrdua, que manté la línia defensiva alta. És a dir, pot arreglar molts problemes defensius que ha tingut el Barça aquest any.
Mira, justament això et volia preguntar, perquè estàvem ponderant que segurament el Barça ha fet aquest fitxatge més en clau de perfil, un home que pressioni com agrada a Flick, etc. Això en el futbol modern és comú, que quan vas a fitxar un jugador gairebé puguis acabar prioritzant el vessant sense pilota d'un davanter que amb pilota?
Totalment. Sí? Només tens que veure els exemples dels quatre semifinalistes de Champions d'aquest any. Si tu veus els davanters d'Arsenal, Víctor Gyökeres com pressiona, si tu veus els davanters del Paris Saint-Germain com pressionen, o sigui, és fonamental per no patir descompensacions, per no patir que et fiquin en el teu camp, per no... Som equips acostumats a recuperar la pilota de manera ràpida per tindre el domini del joc i tindre el màxim de minuts de possessió, no? Llavors, tindre davanters que transmetin aquesta agressivitat i aquesta intensitat i poder recuperar la pilota ràpid és clau en aquest nivell competitiu.
Doncs la mirada experta del tècnic assistent del Sunderland, l'Isidre Ramon. Isidre, tu, pel que ens expliques, més aviat t'haig de posar en el calaix dels encertadíssim el fitxatge, eh? Ni meló per obrir, ni massa cap.
Això ho veurem. Tampoc vull dir que sigui un fitxatge en clau defensiu.
No, perquè, evidentment, ja ens hem entès.
Això mateix, evidentment, aportarà els seus gols, però, evidentment, pel preu que s'ha pagat, considerarem si és car o si és barato en funció del seu rendiment. Si és un jugador que et fa 15-20 gols i dona 15-20 assistències, doncs tothom es ficarà les mans al cap, com diem, que és barato, no?
Bé, això llavors, va passar una mica com s'adapta.
L'Isidre està acostumat als Premier, que són sempre una mica inflats.
Sí, bé, és que l'hem pagat a preu Premier.
Sí, sí.
I segurament...
I
també val a dir-ho, el Bayern i el Liverpool estaven seguint el futbolista, és a dir, no el volien al Llevant ni al Celta, per tant, és evident que estem parlant no d'un crac, però d'un jugador d'evident primer nivell. Isidre, moltíssimes gràcies, i si no et tornem a molestar abans perquè fitxem un anglès, que gaudeixis molt de l'Europa League i de les vacances, lògicament.
Gràcies. Això, primer les vacances, sisplau.
Una abraçada, Isidre.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Míriam Guàrdia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què us sembla el fitxatge de Gordon? Encertadíssim, meló per obrir, massa car. A la taula hi ha hagut unanimitat. L'Isidre Ramon, al final, no ha volgut abocar-se a l'encertadíssim, ja en parlarem. La nostra audiència diu...
Doncs un 45% ha votat encertadíssim, un 52% meló per obrir i un 3% massa car. El Josep, per exemple, diu...
Sí, m'estranya que justament el
bueno,
tema
com,
de...
Com no paguen ells. No, o sigui, això del diner, vull dir, com paguin els altres.
Ja tens raó, ja.
Doncs el Josep, per exemple, diu... Un meló per obrir. Tranquil·litza que sigui una petició expressa de Flick. Suposo que té a veure amb la necessitat de sostenir el ritme i pressions altes durant 90 minuts. Està clar que això Rashford no t'ho dona. El Roger Durant, per exemple, ara mateix em sembla massa car, tant pel preu que n'hem pagat com pel salari que li pagarem, però confio en que Flick aconsegueixi treure-li el fruit que hauria de donar un jugador d'aquest preu i salari. El Macià Nicolau comenta, si el vol Flick i Ricard Torquemada està entusiasmat amb la seva pressió,
certament,
què pot sortir malament? Em sembla un bon fitxatge sempre que sigui per substituir a Rashford i Orroni i que no suposi la sortida de Ferran. I la Emma Canela diu, un meló per obrir, però si a Hansi Flick li agrada, endavant, confiança plena.
Ens hem deixat l'opció, el que digui Flick, que hauria guanyat...
De llarg.
Sí, hauria guanyat i amb raó.
O també hi ha gent que posava una altra opció, que era... qui és el Gordon, que hi ha
qui
gent
Gordon?
Que ni
Gordon?
Ho sabia.
Bé, aquests se'ls podríem inscriure en el meló per obrir.
Exacte.
Ja ho veurem. Sí, pots contestar. Flash. Míriam, gràcies.
A vosaltres.
Salmo, alguna cosa més?
Res més.
Mercès, que vagi bé. Se'n va content. El Salmo ri, això sempre ens
sí,
fa...
Sí, acabes d'hora, no?
Sí, sí.
Sí, sí,
està, sí, sí, va, avui, has començat. Sí. Has començat.
Avui
de pa 10 minuts. Sí.
No, és que reia, perquè Flash és una broma que li quadra en tots els sentits i a les dues li fa molta gràcia.
Llavors és un gran gag, sí.
I serà llarg.
I serà llarg.
Quan en troba una, que és
perfecte,
no la deixa.
És un running gag de tota la temporada.
Quanta gent
creus
que expulses amb aquest acudit? És a dir, a partir de quina edat no saben de què els estàs parlant?
Jo crec que a partir de 35 no tenen ni idea.
Jo no sé.
Tu no saps qui és Flash Gordon?
És el còmic d'Àlex Raymond.
Ara veu quan el Murri es fa el jove. No, jo
no sé.
De fet, Flash Gordon és un personatge de còmic dels anys 40-50.
Sí, però es va fer popular.
Home, una pel·lícula que és dels anys 80. Però
popular és aquí.
Si vols, jo tinc tots els enquadernats els còmics de Flash Gordon.
Seria la meva il·lusió.
És molt bons, eh? Joder,
és per la pel·lícula.
Buscaré.
El dibuixava Àlex Raymond. Àlex Raymond és un dels millors pintors i dibuixats de còmic.
La pel·lícula és de 1980. Jo vaig néixer el 85. És bastant lògic que no sàpiga qui es fa.
Però també sàpiga qui és Mozart.
Clar, és super.
Ara tot que Flash Gordon era com Mozart, tal qual.
De tot el que va passar abans del 85, que quan va néixer no sap res.
Home, a veure, Flash Gordon.
Allò, aquells triangles que hi ha.
I no saps qui és Maradona, tampoc.
Tu creus que algú serà capaç de disfressar Anthony Gordon de Flash Gordon?
No, ja no.
Això abans. A la teva època d'esport, això hauria passat.
I de Dr. Zarco, que era l'amic de Flash Gordon.
Fa 25 anys...
Amb els calçotets per fora.
Fa 25 anys hauria sortit de l'Hospital de Barcelona disfressat.
Flash Gordon és un home que va al futur, a l'espai. És el quarterback d'un equip de futbol americà, o sigui, són supercatxes i tal, i el tio amb el doctor Zarco fan una nau i van al món i van conquerir Hibèrnia, no sé, Frígia i no sé quantes.
Doncs mira, Flash Gordon conquerirà Europa amb el Barça la temporada vinent, si Déu vol. Míriam, Salmurri, gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, que vagi bé.
De Flash a Julián. Ho hauria d'haver dit de Flash a l'Aranya, a Julián Álvarez.
Spider-Man i Flash Gordon, és que tot és...
Ens espera.
Superherois. Quina llet, tu.
Sí, sí. És, com que no ha vingut João Pedro, m'haig de confessar amb altres passions. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I és que el pròxim objectiu, i tan aviat com sigui possible, si és que és possible, és Julián Álvarez.
Sí, el Barça està avançant, o està intentant avançar, amb Julián Álvarez, amb el jugador pràcticament està tot parlat, i ara el que està fent el club és preparar la primera oferta formal per presentar l'Atlètic de Madrid. Encara no l'ha presentada. Som en aquest procés de preparar. És una oferta que estem parlant de xifres al voltant de 100 milions d'euros. Per tant, entenem que no és una oferta fàcil. Ja sé que es poden dir 100 milions d'euros, però comporta moltes més qüestions i, per tant, doncs veurem, segons el club, confiant en presentar-la aviat. Per tant, veurem si els pròxims dies ja es fa efectiva aquesta oferta. Ahir a la nit va haver-hi una reunió entre el Barça i el representant de Julián a Barcelona. A la reunió per part del Barça hi eren Joan Laporta, Deco, Echevarría. També hi havia els representants Juanma López i Andy Ibarra, de l'agència Niàgara, que en aquest punt el que fan és d'intermediaris, i Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián. Va ser una reunió... Dues parts va tenir la reunió, una primera abans de sopar, diríem, fins a les 8, que és on va ser-hi el representant de Julián. Allà es va parlar sobretot doncs, de les condicions per tancar un principi d'acord amb el jugador, del salari, del rol esportiu, de què home el veien, de què tenien pensat per ell, i sobretot, bàsicament, també de qüestions econòmiques i de saber quina era la intenció del jugador. D'aquí, d'aquesta reunió, el Barça va sortir amb el missatge molt clar que Julián volia venir al Barça i que li semblava bé tot el que s'havia proposat, com a mínim així ho va expressar el representant, però llavors, després ja va marxar el representant, va seguir aquesta reunió, evidentment aquí s'havia d'acabar de parlar de quina estratègia se seguiria a l'hora d'acabar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid, que és el que és complicat.
El representant va venir i va dir, a veure, quan cobrarem, com ho fareu...
I fins aquí la meva feina, no?
Com ho fareu, ja us espoilaré.
I a partir d'ara... vosaltres mateixos.
Ja ens avisareu.
Bé, la figura de Juanma López, en principi, és una figura que ha de ser important per desencallar a l'Atlètico de Madrid i que ha d'ajudar a intentar que es tanqui aquesta operació. Insistim, una operació que estem parlant de xifres molt elevades. El Barça, pel que diuen i el que estan preparant, l'oferta serà, com dèiem, al voltant de 100 milions d'euros, de moment sense incloure jugadors, cap més jugador en l'operació. A partir d'aquí, l'Atlètic de Madrid, les pretensions són més elevades, econòmiques, per tant, la negociació, un cop presenti l'oferta al Barça, farà tot just, començarà aquesta negociació, que, com deia el Salmurri, es preveu llarga, però veurem, perquè el Barça la intenció seria, si pogués, doncs, tancar-la el més aviat possible.
Molt bé. Bé, veurem. Ara de seguida trucarem a la Maria Josep Hostalric a Madrid a veure què en saben allà, què esperen del mercat, ara que ja és bastant evident. Durant molts mesos hem parlat de l'interès del Barça en Julián Álvarez, però semblava... Veurem si l'Atlètic de Madrid té interès en deixar-lo sortir, veurem fins i tot si hi ha altres equips aspirants. Amb la vinguda i de la gent aquí a Barcelona, queda clar també, per si no ho estava, que Julián ha triat el Barça, almenys en primera...
Té el Paris Saint-Germain també darrere, eh?
Sí, bé. No dic que no, però que la gent hagi vingut aquí, sí, vol dir que s'ho prenen seriosament.
Potser ha anat a París la gent també, eh?
Sí, seria la seva feina.
Potser ha marxat a les 8, sí, perquè tenia l'avió cap a París també.
No, però que té altres coses segur. Que té...
No seria el primer, eh? El pare de Holland es va fotre un tour europeu, que entre altres ciutats, sí, sí, va passar per...
I Odegaard també va estar també. A tots els equips.
Com ho veieu, això de Julián?
Jo veig que serà complicat. El que passa és que hi ha una cosa que canvia respecte a les negociacions anteriors amb l'Atlético de Madrid, que l'Atlético de Madrid ja no és l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid és un fons d'inversió que es diu Apollo. I això canvia molt les maneres de negociar. És a dir, tot dependrà del que... I el fons d'inversió Apollo no té sentiments. Vull dir, mirarà si li quadren els números i si no li quadren els números no ho farà. Crec que els d'Apollo han quedat bastant espantats amb els números de l'Atlético de Madrid, perquè hem de dir que a l'Atlético de Madrid, incomprensiblement per tots els mortals, s'ha gastat el que tenia i el que no tenia cada any per no aconseguir res. Aleshores, igual volen iniciar una nova era... I
amb l'entrenador millor pagat del món.
Amb l'entrenador millor pagat del món. Aleshores, aquí entra un nou paradigma de negociació. És el negociar amb el fons d'inversió que s'ha quedat a l'Atlético de Madrid. O sigui, aquí hi ha ni Gilmarín, ni Cerezo, ni res, pinten res. Això és d'un fons d'inversió que es diu Apollo, que són nord-americans, i que miraran si els hi quadra o no els hi quadra. Per tant, se'n fa difícil vendre, perquè és a l'inici de l'any. I els home d'Apollo, el que han posat Apollo, és Mateu Alemany, cosa que també ens pot donar la idea que fàcil no serà.
No.
Oh, també faltarà veure si volen que fer entrar algun jugador del Barça amb l'operació.
Aquí pot ser.
Clar, jo hi ha una cosa que si jo fos Mateu Alemany o el senyor Apollo o el que sigui, que és, si has pagat 70, que poden ser 80 per Gordon, no et vendré Julián per 100. Ho dic perquè jo crec que l'operació Gordon està molt bé, a veure, l'han llestit molt de pressa, sí, però clar, ara marques un paràmetre que és...
Has marcat un paràmetre, sí, sí.
Si aquest hi val 80, la meva estrella no val 100.
Val 120.
Sí, però, que segurament no ha fet una temporada per demanar-ne més, però...
No, però una cosa et porta a l'altra, no? Però jo crec que està ben fet que s'hagis avançat.
Sí, que sí.
Però vull dir que valorar-ho com...
Vull dir que no hi ha un ordre ideal, no, perquè clar, si tu vols enllestir una ràpid, marques un...
Exacte, però indiscutiblement ho has fet, i jo penso que és una bona opció i és una bona operació feta en el timing. Però marques
a la vegada,
una línia...
Si tu fossis el senyor Atlètic de Madrid, diries, home... No,
doncs... Però tots dos han marcat una xifra similar de gols.
Sí, home, però jo crec que la dimensió de futbolista...
Sí, però si ells van al barem 70, tu dius, el teu jugador ha marcat exactament els mateixos
gols. El va comprar a Gordon per 45, em sembla.
Aquí, el problema és aquest, que l'Atlètic de Madrid, òbviament...
I l'ha venut per 70, per tant els senyors àrabs del Newcastle han dit...
Sí, sí.
Collons, ens surt de collons.
Però jo sobretot ho dic, Sònia...
Aquests van gastar-se, em sembla que 100, no, més o menys, per Julián.
No arriba
segons les xifres oficials, segons les xifres Anglaterra, sí.
bé, no sé...
Però si és la primera oferta, sent, entenc que el Barça... Jo penso
té marge
que,
de maniobra. De Julián, sí, el Barça no vol embogir, lògicament, embogir, diríem, arribar al 150, potser que l'Atlètic de Madrid el vendria, sí, que seria la xifra que li agradaria, però és cert que 100 és la primera oferta i a partir d'aquí en negociació els dos clubs saben, un ha de baixar i el que ofereix, en aquest cas el Barça, començarà per 100, però i... ja et dic, potser 120 arribant amb...
La diferència és que el Newcastle és un club venedor i l'Atlètic de Madrid no té cap necessitat de vendre's Julián Álvarez, és a dir, si se'l venen serà perquè el jugador els ha traslladat que vol fotre al camp, però si l'Atlètic de Madrid no rep una oferta que considerin no sé si la paraula és acceptable, però vaja, jo ho continuo veient una operació complicada, llevat que l'Atlètic de Madrid ja tingui clar on vol anar a l'estiu i diguin, doncs escolta, si són 100 i ja tenim clar que fitxarem aquest, o fins i tot, crec que ho deies tu, Laia, allò del possible intercanvi, no, ho ha dit la Marta,
sí, algun jugador que
si el Barça fos capaç d'incloure a l'operació algun jugador que interessi l'Atlètic de Madrid, potser
ara, de moment, som en un punt en què tant un club com l'altre estan parlant de xifres sense incloure jugadors. Tant un com l'altre no volen incloure els jugadors. És cert que s'ha parlat, de quan va començar a parlar de Julián Álvarez i de l'Atlètic de Madrid, es parlava en el suposat interès que tindria l'Atlètic de Madrid en jugadors com Casador, fins i tot va sonar Bernal, Ferran Torres, però de moment aquests jugadors no estan entrant en l'operació.
És veritat que Simeone està enamorat d'uns quants jugadors del Barça.
Rafinha,
però clar...
Rafinha per Julián.
Per mi és un fitxatge indiscutible, de totes maneres, si es pot afrontar a nivell econòmic.
Dels nous que hi ha, és el nou. Tot i que, no s'ho estic d'acord amb la Sònia, per mi la diferència és que ells no el volen vendre, però si tu mires els números d'aquesta temporada...
Sí, no són ha passat un tram de temporada que no...
Contra el Barça, la Copa, trenca tres mesos, crec, o dos mesos i mig sense marcar.
La temporada ha sigut com la temporada atlètica a Madrid.
Jo crec que no arriba als 20 gols.
I en la negociació hi haurà un moment clau que és el que se li demana sempre al jugador, que s'haurà de posicionar, doncs, si vol acabar venint, i com de llavors amb l'afició d'allà a Madrid, i això acaba rebaixant les expectatives. Però ja dic, si parteixes de 100, d'aquí que arribi, que el jugador s'hagi de posicionar, passaran.
Escolta, el jugador durant la temporada, jo crec que amb un home especial Gràcia ja ha fet alguns gestos de... Tu l'any que ve estaràs aquí,
jo crec que cada dia l'apretava, cada dia l'apretava.
Clar, però ell no és gaire hàbil, no se n'ha sortit amb gaire habilitat en alguns moments, perquè li quedava mitja temporada amb l'Atlètic de Madrid i anava deixant la porta oberta. Per mi, el fet que el representant, ja sé que pot anar a tres llocs diferents després, vingui a Barcelona, ja és un què. I ara, segurament arribarà el moment en què ell hagi de fer el pas endavant si és que l'Atlètic de Madrid s'enfila la parra, però això...
Mira, 20 gols ha fet Julián aquesta temporada, si li sumes els dos de la Copa del Rei, són 20. Clar, el que crida l'atenció de les seves xifres són els 8 a la Lliga, perquè a la Champions... Un davanter de 10 gols està bé. Però els 10 gols són els que ha fet Gordon també a la Champions.
Però al final és imaginar-te en el context Barça.
Sí, sí. Que 4 els va fer en un partit.
Sí, però són 10.
Contra els amics del Costa.
Imagina't com va ser el partit que va acabar lamentant-se de no haver-ne fet 6. En fi, però, escolta, al final l'estadística dirà que aquesta temporada n'ha fet 10?
10
a la Champions.
Gordon
i Griezmann també.
Molt bé, doncs, per tant, Laia, l'oferta serà més o menys imminent, però el desenllaç de l'operació ens ho haurem d'agafar amb calma, eh?
Sí. Sí, per tot i que, evidentment, l'ideal seria pel Barça tancar abans del Mundial, tenir enllestit les grans operacions com aquesta de Julián Álvarez, tampoc són gaire optimistes en que es pugui tancar aviat. Veurem com reacciona l'Atlètic de Madrid a partir de que entreguen el Barça la primera oferta, veurem cap on va.
Paciència. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Farem una pausa i més novetats en matèria de sortides i potser renovacions al femení. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat. a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
Estoy un poco triste también.
I t'esperem amb convidats especials.
Hi ha molt cabron.
Amb sorpreses.
¿Te gusta?
Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
Fan Zone amb Gerard Romero. Aquesta nit, últim programa. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unia. Ja ho sé.
Que és?
Lo mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Nou minuts mal comptats i seran les 8. Ahir us explicàvem en directe el final de festa del comiat d'Alèxia, que portava incorporat altres comiats que esperàvem i no es van acabar produint. En fi, un bon galimaties. Ruth Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem posat oficialitat a 2 comiats que se'ns van explicitar en directe.
Sí, avui el club ha fet oficial que marxen Ona i Mapi, ho han fet a través de comunicats i de les xarxes socials. Mapi, amb un vídeo que ha publicat el propi club, assegurant que deixa el club de la seva vida, on ha passat els últims 9 anys i on ha guanyat 4 Champions i 7 Lligues. I Ona, amb una sèrie de fotografies i un missatge del club, i un vídeo que s'ha publicat ella, que els mitjans del club no publiquen, però Ona sí ha publicat també un vídeo on també explica que ha completat el seu somni de tornar al Barça i de conquerir els títols europeus, sobretot, que eren els que ella, amb els que ella més somiava després de 3 temporades, 2 Champions i 3 Lligues, és a dir, que el balanç d'Ona també és molt bo amb el Barça.
Molt bé, doncs aquests són els adeus que ja sabíem, però que no estaven per escrit, per dir-ho. Estaven celebrats, però no estaven posats per escrit. Ara se'ns han obert un parell d'incògnites que gairebé donaven per fetes, que també marxaven, i ara mateix estan en l'aire.
Sí, jo vaig donar aquí la informació fa un parell de dies de que Marta Torrejón deixava el club. Era el que les diverses fonts m'havien comunicat, però ens expliquen que a les últimes hores el cos tècnic ha demanat confiança en el grup a la secretaria tècnica, és a dir, continuïtat en aquest grup que queda per afrontar la pròxima temporada. I, per tant, tot i que a mi em diuen que no està tancat, Marta podria seguir un any més al Barça i es podria fer també un esforç, una mica més del que es pensava fer, per la continuïtat de Salma.
Ah.
Ja ho dic, plausible, però no segur. Mm. Però si fa uns dies dèiem som molt lluny Salma i el club, la petició que fa el cos tècnic ahir mateix, fan que es replantegi la continuïtat de Marta i que es faci un esforç més per la de Salma.
Clar, aquí el rellevant seria el de Salma, que és la jugadora a la que li havies fet una oferta a la baixa i resulta que ha acabat com un tro a titular en tots els partits importants de la temporada i fent dos gols a la final. I jo diria que el més sorprenent és el de Marta Torrejón, que és una veteraníssima, però ha tingut un paper mínim durant la temporada.
Sí, sí, jo entenc que es vol fer... Clar, marxen jugadores amb molt de pes i Marta és una jugadora amb molta veterania i que les ha vist a tots colors i que se les sap totes en aquest món, no? I aleshores jo entenc que... I a més amb una plantilla que segurament serà curta i que si venen reforços, seran reforços en principi molt joves, com els que ara hem estat explicant durant tota la temporada, no? De nenes de 17 anys.
Sí, no es preveuen fitxatges sèniors, tot i que marxin Mapis i...
Jo crec que el sènior...
Sèniors vull dir ja jugadores fetes.
Martina et sembla una sènior.
Home, més que les de 17 anys, sí clar.
Doncs jo crec que alguna cosa així potser sí, però jo crec que alguna cosa més consolidada no, perquè... El tema del fair play continua collant molt al club. Per això et dic que el tema de Salma, jo crec que si fos per secretaria tècnica, no per un tema de joc, sinó per un tema econòmic, els hi costa molt quadrar-ho.
Yeah.
Però entenc també explicar un altre dia que Pere Romeu havia tingut dubtes durant la temporada sobre la seva renovació, que ara en principi ja fa temps que Romeu ha dit
no
que sí.
No en deu tenir perquè la va posar a titular a la final de la Champions.
No, amb la seva pròpia.
Romeu
havia tingut amb la seva pròpia dubtes, doncs entre d'altres coses, que s'havien esclarit, però que entre altres coses, clar, hi havia un tema també de projecte.
Quin
projecte em queda a mi? I entenc que ell també, tot i que l'acord és imminent, encara no ha signat, i que també han d'escoltar que l'entrenador tingui determinades necessitats.
Unes eines mínimes,
clar,
òbviament.
Li va per Xavi Pasqual.
Clar.
Sí, ara parlarem de Xavi Pasqual.
Que és cert que l'any passat es va parlar molt de com s'aprimava la plantilla del Barça, però marxaven jugadores suplents, que no tenien el pes específic que marxen les tres jugadores, bàsicament, que Ona, Mapi i Alexia. Mira, vull saber la resposta de la Marta Corredera a aquesta pregunta que fèiem avui al Fem Futbol, que per cert ja està publicat, ara després en parlem, que és qui trobarà a faltar més el Barça, entre Ona, Mapi i Alexia.
Esportivament, eh?
Esportivament.
Ostres.
Complicadita, la pregunta.
El Fem Futbol, hem fet un podi.
Jo crec que la que menys serà Mapi. La que menys. Jo crec que sí.
Quina central t'imagines?
Laia, no.
Bueno, Laia quan es recuperi, però...
Però és que l'Aixandri fins al gener
Aixa ha jugat partits aquí a molt bon nivell.
I tu creus
que... I fins i tot en un moment donat pots retrasar Patri, eh?
Em sorprèn...
que la posi l'última, no?
Poques jugadores tenen la sortida de pilota de Mapi.
Sí, però Mapi ha estat... Mapi ha estat lesionada i diria que no se l'ha trobat tant a faltar com, per exemple, se pot arribar a faltar Ona. Ona és una lateral que per mi ha sigut de les millors de la temporada.
Igual Ona és de les millors laterals d'Europa.
No, ara mateix, sens dubte.
El dubte esportivament estava, per mi, entre Mapi i Ona. I m'ha sorprès que tu situïs fins i tot Alexia per davant de Mapi. Ho dic perquè Alexia, que és el seu pes al vestidor és indiscutible, a l'hora de la veritat has vist que tens Serra Jordi, que tens Vicky, vull dir que tens més interiors.
Fixa't que el dia de la final de Champions a Oslo, la que t'aguanta el partit és Alexia i Cata a porteria.
Home, i Patri.
Home, jo crec que Patri...
Bueno, Patri perquè és la brúixola, però dic, Cata amb les aturades i Alexia és una mica la que talla certes contres, fa faltes tàctiques...
Aquí discreparia bastant,
A veure, jo... Patri, partint de la base que per mi Patri hauria de ser la pilota d'or, per mi... Jo crec que Alexis se la trobarà molt falta.
També hi ha un tema de relleu, que és que si mires al futbol base, les migcampistes que pugen... allò que deia que es menjaran al món...
Tens més recursos
als llocs del camp.
Aparentment tens més recursos. L'altra cosa és la dimensió que tenia el vestidor.
No, extraesportiva.
Però a l'hora de fer un 11, per exemple, jo crec que Pere Romeu té més per triar al mig del camp que al darrere, per el lateral o el...
Abans parlàveu de fitxatges sèniors, l'últim, a Ruth, deu ser Paio.
No, és l'Aleixandri.
L'Aleixandri, exactament.
Que va arribar lliure.
És més potent, diguéssim, de Paio com a nou.
Són Paio i Quica. ara són les despeses econòmiques més importants que fa el club, perquè l'Ai Alexandria arriba lliure.
Des de llavors ja el club no ha pogut afrontar cap operació.
Molt bé, doncs així està el pati i Pere Romeu, que ha decidit tirar endavant, malgrat que és possible que hagi d'acabar sortint ell aquesta temporada ja, sí, sens dubte. Tot això, Ruth, Sònia, nou capítol del Fem Futbol, amb quins... Vaja, m'imagino que el nom és Alèxia un dia més aquesta setmana.
El nom és Alèxia, fem un especial. La Ruth ens explica una mica la intrahistòria del comiat d'Alèxia. Quan va informar la capitana al Barça que marxava, quan es va gravar el vídeo del seu comiat. Curiositats, no? De la seva sortida.
Detallets. Sí.
Després parlem, òbviament, del futur, el que hem fet aquí ara, més o menys, una mica més estès, del futur de Marta Torrejón, de Salma, i les absències que hi haurà, com es podran cobrir. I entrevistem Bruna Vilamala, ja ho diré. Bruna Vilamala, que està ara a la mèdica de Mèxic. Te'n recordes que vam parlar amb ella?
Sí.
Vam parlar amb ella abans que es lesionés. Es va lesionar al desembre, tercera lesió d'en Creuats.
Sí.
I volíem saber com estava.
S'està recuperant allà.
Sí, molt interessant. I parlem de primes. No sé si veu sentir el reservat, on es va explicar que els jugadors, només els jugadors del Barça masculí, tenien una prima per haver guanyat la Lliga que arribava als 23 milions d'euros. Doncs, si voleu saber quina és la prima de totes les jugadores del Barça per haver guanyat tots els títols d'aquesta temporada...
Totes juntes, eh?
I l'estaf... A Fem Futbol ho expliquem.
És una mica menys de 23.
A tocar, no?
Significativament.
Però a plegar això en proporció.